Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça les espera a seguir demà divendres amb el seu particular festival en aquest inici de temporada. Invicta en les dues competicions, l'equip de Xito Alonso es torna a posar el vestit de l'Eurolliga per jugar en menys de 24 hores a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat. El cert és que fins al moment els blaugranes s'estan envoltant d'elogis, tots merescuts, en un inici de temporada que, malgrat la prudència, crida a l'optimisme. Demà, però, arribarà el primer gran test lluny del Palau pels homes de Xito Alonso.
No sabemos todavía cómo vamos a responder a jugar fuera de casa y más en una casa tan especial como la de Belgrado y más jugando en Pionier, ¿no? Que yo creo que muchos de los jugadores no conocen el ambiente que se puede generar allí y entonces yo creo que es una buena prueba para ver en qué estado estamos a nivel grupal, porque seguro que vamos a tener dificultades durante el partido.
Doncs tant de bo que demà Belgrat al Pionier el Barça l'Assa pugui seguir mostrant la imatge d'aquest inici de curs. De moment, les sensacions i els resultats immillorables. Esperem que aquest divendres segueixi la festa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
De fet, el partit de demà serà tot just el segon que disputarà el Barça-Lassa fora de casa en aquest inici de curs. El segon després de la victòria, ajustada victòria, recordo, la pista del Divina Joventut a Badalona en Lliga Endesa. El primer d'aquesta temporada a Europa fora del Palau serà el de demà divendres. Les sensacions de l'equip en l'estrena al Palau, a l'Eurolliga contra el Panathinaikos de Xavi Pascual van ser excel·lents. Ara demà tocarà repetir mateix guió, però a la carretera. En la prèvia d'aquesta Estrella Roja Barça-Lassa, aquestes són les reflexions de Xito Alonso.
Con un poco de incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos todavía cómo vamos a responder a jugar fuera de casa, y más en una casa tan especial como la de Belgrado, y más jugando en Pionier, ¿no? Que yo creo que muchos de los jugadores no conocen el ambiente que se puede generar allí, y entonces yo creo que es una buena prueba para ver en qué estado estamos a nivel grupal, porque seguro que vamos a tener dificultades durante el partido, y con mucha dificultad de comunicación, y vamos a ver si las cosas que hemos hecho durante la semana para comunicarnos mejor con este tipo de ambiente pues nos salen bien en un partido tan especial como este.
¿Cómo es aquesta dieta al Pionier? ¿Qué les has pogut explicar ells que no conocen?
Bueno, pues es tan especial que no se escucha ni el himno de la Euroliga cuando ellos tienen una serie de canciones especiales, ¿no? Tienen unos rituales muy, muy estudiados, ¿no? Que invitan a que la comunicación del equipo contrario pues sea casi imposible. Como Resor, como Rochester, pues la cosa se complica más, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo y pensar que en defensa sí que podremos comunicarnos bien y en ataque tenemos que ser más inteligentes que otras veces.
Si t'has generat il·lusió, és evident, aquests primers partits, et preocupa que aquesta il·lusió degeneri amb eufòria? ¿Com controlar aquests sentiments i aquestes emocions?
Bueno, primero que yo creo que la sensación de ilusión que se ha generado en los partidos, desde mi punto de vista, lo han generado los jugadores, sobre todo por la ambición que han tenido en diferentes jugadas, en diferentes tramos del mismo, y la ilusión con la que están jugando, sobre todo, claro, en el Palau, ¿no? Que yo creo que muchos de ellos tenían especial ilusión de jugar aquí, ¿no? Entonces, el mantenerla a este nivel, pues seguramente sea imposible siempre, pero que la euforia de la gente se vea reflejada en la ilusión que tienen los jugadores, creo que eso es positivo, porque también les pone una marca a todos, a mí también, pero a ellos, de que si han generado esta ilusión, no quieren perderla. Y si se han dado cuenta que esa ilusión se ha generado a través de la lucha, pues es una cosa que no depende de ganar o perder, depende del estado de lucha y de esfuerzo de cada uno, y yo creo que eso lo tienen bien, cada uno de ellos.
L'Estrella Roja va ser una mica una sorpresa l'any passat, o va rendir una mica per sobre del que molts esperaven. Aquest any s'espera el mateix d'aquest equip, ha hagut canvis?
Bueno, tienen la Final Four allí, ¿no? Entonces yo creo que eran los esfuerzos suficientes y los han hecho ya para combinar un equipo con jugadores de allí, de la casa, de los que pueden mantener y los que no se llevan los demás equipos cuando acaba la competición, ¿no? Y luego jugadores expertos también, ¿no? Yo creo que esta mezcla hace que sea un equipo siempre peligroso, pero va a depender siempre de los resultados, en principio, que coseche en casa. Y lo que le marcó mucho el año anterior fue la capacidad defensiva que mostró durante 2 meses de competición, que dejó a muchísimos rivales en números en ridículos, porque tenía un sistema defensivo muy, muy, muy agresivo que hizo que durante muchos momentos de la temporada estuvieran dentro de los 8, aunque se quedaran fuera al final, ¿no?
L'altre dia parlaves de la importància d'assegurar el Palau, sobretot en aquesta format de l'Eurolliga, d'assegurar els punts a casa, però quina importància té en aquest sentit poder sumar també en aquelles pistes complicades com aquesta?
Bueno, yo creo que es lo que diferencia a un equipo que puede al final optar a luchar por cualquier cosa que se plantee y a un equipo pues, que tendrá que tirar de su casa para poder competir con ello, ¿no? Yo creo que ganar fuera de casa marca un poco esa línea diferente entre esos dos tipos de equipos, que yo creo, ¿no? Vamos a ver si estamos preparados en este momento. Yo creo que sí, pero no hemos vivido una situación como esta todavía.
El nivel de agresividad que faltaba para jugar fuera el año pasado en Europa, ¿tú crees que este año lo hemos mejorado? Que se ha mejorado seguro, pero ¿será suficiente, digamos?
La verdad es que no te puedo decir, no te puedo decir porque no estaba el año anterior y no te puedo decir si vamos a mostrarlo ahora. Tenemos la intención de hacerlo, ¿no? Sobre todo porque es una cosa que creo que depende de nosotros, ¿sabes? Si fuera una cosa que si vamos a meter más triples, si vamos a jugar mejor, más dinámico, no lo sé porque hay muchos factores que pueden evitarlo, pero la lucha y la entrega de no hacerlo vamos a tener un problema. Eso tiene que ser nuestra enseñanza de identidad constante, no podemos permitirnos que no esté.
Doncs així veu l'entrenador del Barça a l'enfrontament de demà divendres a les 7 de la tarda a la pista de l'Estrella Roja, Sant Eric, que acollirà aquesta temporada la Final Four. Un pionier que, com deia el propi Xito Alonso, es caracteritza pel gran ambient que es respira al parquet, al seu interior, als dies de partit, i per la dificultat que, òbviament, això suposa pels jugadors rivals a l'hora de poder-se comunicar entre ells durant el temps de partit. Xito Alonso explica com es treballa això al llarg de la setmana.
Lo que haces es poner el ambiente en megafonía, un poco de lo que te vas a encontrar allí, y entonces durante 10-15 minutos no oyes nada en el entrenamiento y también te habitúas un poco a esto. Intentar que el equipo que ataque, pues en los entrenamientos no pueda hablar, ¿no? Y entonces al no poder hablar, pues tienes que intentar utilizar gestos pues que puedan servirle para jugar los sistemas de ataque, sobre todo, que son los más importantes para este tipo de comunicación. Obligar a reuniones continuas durante el partido, que antes no las obliga, solo en momentos determinados, pero continuas para poder comunicarnos, ¿no? Porque la verdad es que si no eres consciente de lo que te vas a encontrar, pues seguramente te lo encuentres por sorpresa y no puedes reaccionar, sobre todo si las cosas pues no van bien, que puede ser que en algún momento no vayan bien y habrá que reaccionar, ¿no? Como tenemos que hacer.
Doncs esperem que l'ambient de demà al Pionier no sigui un problema pel Barça a la disputa d'aquesta segona jornada de la Eurolliga, estrena dels blaugranes fora de casa. L'objectiu, seguir amb la imatge mostrada fins ara. Pau Ribas.
L'equip crec que té moltes ganes, tots els jugadors. Crec que tindrem picos de forma en diferents moments i crec que bueno, estem fent les coses bé, però bueno, portem 4 partits. Algun perdrem i perdrem estrepitosament i serà, bueno, és lo normal, hem d'anar pas a pas i tenir confiança en el que fem, que és el més important. Nosaltres serem fidels a aquesta filosofia, a aquesta forma de jugar, ho donarem tot i a veure on podem arribar. Tenim intenció d'arribar lluny, però bueno, això es veurà d'aquí moltes dates i de moment hem de treballar, millorar i seguir doncs, amb aquesta química que es veu des de fora, que bueno, estem formant un gran equip dins del vestuari.
I el de demà serà un partit prou especial pel Barça, que disputarà el partit 400, a la màxima competició continental. De fet, l'equip de Sito Alonso a Belgrat es convertirà en el primer equip dels que disputa la competició en arribar a aquesta xifra històrica. En les 18 eurolligues consecutives que porta disputades el Barça, el club ha arribat a 7 Finals Fours, 14 en total des que es va instaurar el format el 1988, i ha aconseguit 2 títols, el 2003 a Barcelona, amb Pesic, i el 2010 a París, amb Xavi Pascual d'entrenador. El jugador més destacat al llarg dels anys és Juan Carlos Navarro, l'home rècord de l'Eurolliga amb 319 partits, 4.000 punts. Qui també ha jugat molts partits d'Eurolliga, de fet és el 7è jugador del Barça amb més minuts a la història de la secció, és Víctor Sada. Hola, Víctor, bona nit.
Hola, bona nit.
Demà el Barça, el teu Barça, que disputarà el partit 400 d'Eurolliga, el primer en arribar a aquesta xifra, i tot plegat referma el que és el Barça, no un dels històrics de la competició, Víctor.
Sí, un històric en aquest format d'Eurolliga que parlàveu, doncs, ha estat sempre present quasi fins al final, i són molts partits. Com dèieu, també són 2 Eurolligues guanyades, que al final el que has de mirar és el que guanyes, i evidentment que els números van fent història.
Són molts partits. Llàstima, només 2 Eurolligues, no?
Sí. També hi ha gent que no ha guanyat cap, però sí que és cert que se'n podria haver guanyat alguna més, si hi hagués hagut una mica més de... Bueno, no sort, sinó saber estar o tenir menys pressió. Les dues també són ben arribades.
Si em poso, o ens intentem posar la pell dels joves que estan entrenant per arribar al primer equip, l'Eurolliga és la gran competició, és el que tot jugador a Europa vol jugar?
Sí, jo crec que, sens dubte, és una competició totalment diferent. Sí que la Lliga CB potser és de les més fortes d'Europa. Sí que ha baixat una miqueta el nivell els últims anys amb la sortida de molts jugadors a l'NBA. Però sí que és una competició diferent. Jo me'n recordo a la nostra època, quan jugàvem ACB i Eurolliga, sabies quan jugaves a Eurolliga que era totalment diferent, no? El nivell de contactes, el nivell d'arbitratge molt més permissiu, el nivell de jugadors de qualitat molt més gran, diferències a l'hora de jugar d'equips d'altres països. La veritat és que és una miqueta doncs, canviar el xip, no?, quan jugues a Eurolliga.
Uh-huh. I d'aquests 400 partits que demà celebrarà, esperem, amb victòria, el Barça-Lassa de Sito Alonso, Navarro n'ha jugat molts, però tu també, eh?
Sí, Joaquim n'ha jugat el que més, sens dubte. És la història del Barça, sinó que és el jugador referent, serà el jugador referent durant molt de temps, segurament ningú el pugui sobrepassar. I sí, jo també he jugat bastants, la veritat és que, ja et dic, canviaves una mica del xip, no? Feia com una mica més d'il·lusió, no?, jugar un partit d'Eurolliga era més important. A més, ara amb el format que hi ha més marge d'error, evidentment que és més just, potser, perquè com acabes a la competició d'aquests temps més d'un 30 partits és el que t'has guanyat, però sí que no podies perdre quasi gaire cap partit, no, abans. Ara és que tenim moments dolents i no passa res, no? Però sí que és cert que és passar il·lusió jugar a partit de la Lliga.
El teu gran record està clar que és París, no? Si parlem d'Eurolliga.
París va ser un moment molt, molt maco. A més, d'una temporada que va ser molt bona i rodona. Evidentment, no la vam acabar com volíem, però sí que París va ser la combinació d'una Eurolliga no perfecta, però gairebé, perquè ens va el paper de favorit i nosaltres vam fer una temporada molt bona a l'Eurolliga, i París vam acabar jugant contra CSKA i contra Olympiacos. Dos partidassos.
Uh-huh. Creus que hi haurà un altre París aviat o no a Can Barça?
Esperem-ho, esperem-ho que sí. Evidentment, venim d'un any molt dolent, sens dubte. I aquest any, ja al principi... O sigui, ja, al principi, evidentment, tot i que abans que comencin els partits de veritat oficial, doncs tenia bona pinta l'equip perquè s'han fet canvis tant a l'entrenador com als jugadors. I han arribat jugadors que dic jo que estan en un moment bo de la seva carrera, no? Que és als 27, 28, 29 anys, que és quan ja tens experiència i físicament estàs en un gran moment i tens ganes d'aconseguir coses. Són jugadors molts que no han guanyat, diguéssim, gairebé res important. Llavors tenen aquesta gana que jo crec que han demostrat en els primers partits on no és gens fàcil guanyar partits de 30, de 40, de 20 i pico, perquè hi ha un cert relaxament, no? I en canvi es veu aquesta gana tan important perquè un equip pugui anar construint-se i arribar a guanyar títols.
Mm-hmm. De fet, es guanyaran més o menys partits o títols, però la imatge, el que deies tu ara, Víctor, no? És una altra sensació que l'aficionat ho ha captat i ho valora i ho agraeix,
Sí, sens dubte. Tu has de guanyar, no? Les coses no surten soles, no? I aquest reconeixement dels aficionats i també de l'equip rival, perquè ara, evidentment, que el Barça ha de jugar contra equips, diguéssim, més forts, no? Perquè sí que és cert que no ha tingut, diguéssim, cap rival d'una certa identitat tant a Lliga CB com a l'Euroliga, tot per començar, evidentment. Però sí que és cert que jo me'n recordo de la nostra època, aquesta que té, no? L'any que vam guanyar a París, ho parlàvem entre els companys, no? I, més avançat, no al principi, però parlàvem que els partits quasi els començàvem guanyant 10-0, perquè a l'equip rival ens tenia molt de respecte. Uh-huh. Nosaltres sortíem amb un nivell d'intensitat molt fort, el manteníem durant molt temps. Llavors, jo crec que és la clau, no? I el Barça doncs, ha començat d'aquesta forma, i jo crec que és important, perquè l'equip de l'Ulliga li havien perdut una mica el respecte, sobretot l'any passat, perquè el Barça li era molt difícil guanyar fora de casa, i a casa el Palau, que sempre he dit jo que és molt difícil perdre el Palau, perquè empenya molt i perquè és una tradició molt gran al Barça i la gent del Barça ho vivim així. Llavors s'havia perdut una mica aquest aspecte. Jo crec que ara s'ha de tornar a guanyar aquest aspecte i jo crec que van pel bon camí.
Doncs que t'identifiques molt més amb aquest Barça que no el de la temporada passada, no, Víctor?
Sí, sens dubte, només de veure jugadors que hi posen ganes ja és important. Evidentment, després la qualitat sempre hi és. Cada any el Barça disposa de grans jugadors, de molta qualitat, però ja veus que van amb un altre to, no? I també és cert que l'entrenador, doncs, el Cid Alonso també és un entrenador, tot i que és jove, també té molta experiència i sap portar un equip, i esperem que tots aquests ingredients que tenen bona pinta doncs, acabin reflectint-se en un bon joc, en una regularitat. Jo crec que és molt important tenir una regularitat, sobretot a l'Eurolliga, i evidentment hi haurà els baixos, com deia el Pau Ribas, però intentar que quan hi hagi baixos durin el menys possible i els alts durin el més possible.
Molt bé. Acabo, Víctor. Et veurem jugar aquesta temporada? Com ho veus?
Esperem. La veritat és que l'any passat va ser un any dur, i aquest any, doncs, estic intentant mantenir físicament entrenar amb l'Hospitalet i esperar a veure si surt alguna cosa que motivi i que tingui ganes de fer. Uh-huh. Estic al moment final, diguéssim, estic acabant la carrera i espero que surti alguna cosa que motivi i tingui ganes de portar a algun equip.
És a dir, que encara veu jugant, tens ganes de seguir jugant a bàsquet,
Sí, la veritat és que sí. Les ganes les tinc i la il·lusió la tinc, evidentment. No he de fer qualsevol cosa perquè amb els temps que corren on el bàsquet s'ha tornat una mica més egoista, una mica més cadascú en la seva, importa poc el sentiment d'equip. Evidentment que hi ha molts equips que sí que importa el sentiment d'equip, però hi ha molts llocs on s'ha perdut el bàsquet és equip, no? No, si no, jugaríem 1 contra 1, no? I se juga 5 contra 5 i és molt important tota la plantilla i la gent que treballa, els entrenadors, estàs tècnic i estàs de fora, i llavors a vegades és complicat, no? Ha evolucionat molt el bàsquet a bé, però també en altres coses ha evolucionat a malament, crec, i després, doncs, això, doncs, trobar alguna cosa, un equip on tingui aquesta motivació.
Doncs a veure si és veritat i tant de bo que et puguem veure aviat, de nou, en una pista de bàsquet. Víctor Sada, gràcies i seguim en contacte, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, abraçada. Bona nit.
Doncs el Barça-Lassa, com dèiem ara, hi parlàvem amb Víctor Sada, que demà en aquesta segona jornada de l'Eurolliga disputarà el partit 400 a la màxima competició continental. A Europa són un total de 780 partits disputats entre Eurolliga, Copa d'Europa, Copa Còrac i la Recopa d'Europa. D'aquests 780 partits, 531, un 68%, han acabat amb victòria. I per acabar amb l'Eurolliga, fem un repàs als enfrontaments d'aquesta segona jornada. Avui, des de les 8 en joc, el Maccabi Baskonia, un quart de 9, Panathinaikos Bros Bamberg, 3 quarts de 9, Armani Milà Fenerbahçe, des de les 9, el Real Madrid Cesca. Per demà, a les 7 de la tarda, Kim Kisalgiris, Estrella Roja, Barça, Lassa, a les 8, Olympiacos Unicaja, i a les 9, València, Anadolu Efes. La classificació, una victòria, Barça, Lassa, Maccabi, Real Madrid, Olympiacos, Cesca, Kimki, Salguiris, Kaunas i Unicaja, amb 0 victòries. Fenerbahçe, Estrella Roja, València, Armani Milà, Baskonia, Anadolu Efes, Bros Bamberg i Panathinaikos. I encara Europa, pel que fa a l'Eurocup, derrotes a Morabanc, Bilbao i Herbalife Gran Canària, la Basketball Champions League, victòries UCA, Murcia, Estudiantes i Iberostar, Tenerife. Pel que fa a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona busca avui la segona victòria contra el Landes francès de Caral Casas. El partit ha acabat més tard de la gravació del programa. I a l'Eurolliga femenina, l'Avenida d'Ortega i Silvia Domínguez sumava ahir la segona victòria, derrotant 56-43 a l'Ekaterinburg, amb 13 punts de la base del Montgat. Més bàsquet femení, el bàsquet al dia, perquè demà ens espera el primer derbi de la temporada a la Lliga Dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè aquest divendres demà s'avancen dos partits corresponents a la cinquena jornada de la Lliga Dia. Un d'aquests partits és el que disputaran el Cadí La Seu i el femení Sant Adrià. Tots dos arriben a la cita, el primer derbi català de la temporada, empatats amb dues victòries i dues derrotes. Des de La Seu han guanyat el Campus Promete i el Càceres i han perdut contra Guipúscoa i Avenida, mentre que les Liles han guanyat a Guernica i Campus Promete i han perdut contra Guipúzcoa i Alcáceres. Avui al Bàsquet al Dia hem volgut ajuntar els dos entrenadors, el Bernat Canut, entrenador del Cadí, i també el Fabián Téllez, entrenador del Sant Adrià. Ens escolta ja el Bernat Canut, del Cadí La Seu. Hola, Bernat, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Tot preparat ja per demà o què?
Sí, sí, ja amb ganes del primer derbi de la temporada, clar.
I que com estem pendents, a veure si tot d'una ja contactem amb el Fabián, amb l'entrenador del Sant Adrià. Com preveus aquest derbi, Bernat?
Bé, doncs un derbi segurament molt dur. Sant Adrià potser no té noms a la plantilla com altres, com alguns equips, però té jugadores joves amb moltíssim talent i han demostrat als partits que han jugat que ho competeixen absolutament tot.
I per cert, Déu-n'hi-do, no, Bernat, la mala sort vostra amb lesions, on aquest inici de curs?
Pues sí, la veritat és que és el tema que ens ha preocupat una mica i ens estem una mica capficant amb això, perquè sí, ja tenim l'Ariadna Pujol i la Georgina Bahí, i bueno, aquestes últimes setmanes, cosetes petites, però n'hem acumulat alguna més. Però bé, són coses de l'esport i esperem que ja ens hagi arribat tota la mala sort.
Del rival, del Sant Adrià, no sé què és el que més et preocupa, però de moment els dos partits de fora els han guanyat, eh?
Bueno, jo, és el que he dit abans, jo crec que Sant Adrià té jugadores amb molt talent, que fan les coses molt ben fetes i que després que fan, no tenen una pilota per perduda. M'espero un molt bon rival i que ens posarà les coses molt difícils.
Hem localitzat ja a l'entrenador del Sant Adrià, el Fabián Téllez. Hola, Fabián, què tal?
Hola, què tal? Buenas tardes.
Bueno, hablábamos con Bernat Canut ahora. Os podéis saludar, si queréis. Fabián, ¿cómo afrontas el derbi de mañana?
Bien, con ganas. La verdad es que viajaremos con muchísima ilusión y bueno, con la idea de cada día intentar competir y ir mejorando para ser cada vez pues eso, más competitivos y bueno, y poder dar un poquito de guerra en esta liga.
Imagino que pocos esperaban dos victorias del Sant Adrià en este inicio de campaña, ¿o qué, Fabián?
Pues posiblemente, no, la verdad es que tampoco me lo he planteado. Es decir, para ser sinceros, también te puedo decir que si había alguna opción de coger a Guernica, pues por ejemplo, y poder tener opciones de ganar, era en el inicio. Pues bueno, porque sabemos que estos equipos van incorporando jugadoras que les suben el nivel progresivamente, que suelen empezar tarde las pretemporadas. Y por tanto, bueno, sabíamos que si hacíamos una buena pretemporada, pues sería un hándicap favorable hacia nosotros, ¿no?
Uh-huh. Se lo decía ahora a Bernat también, ¿no? El hecho curioso de que dos partidos fuera del Sant Adrià, Fabián, dos victorias, ¿eh?
Sí.
Bueno, a ver qué pasa mañana.
¿No? Sí, tampoco creo que pase por eso, pero sí. Y bueno, y sabiendo que la semana que viene viene Avenida, posiblemente vamos a tardar un poquito más en ver la primera victoria en casa. Pero bueno, no, la verdad es que el Logroño podía haber ganado cualquiera de los dos equipos en los últimos dos segundos y tampoco es indicativo de nada. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, con Guipúzcoa en casa tuvimos opciones, así como con Cáceres en el tercer cuarto rompieron el partido. Con Guipúzcoa yo creo que estuvimos hasta el final luchando y podíamos haberlo sacado.
¿El Cádiz tiene alguna baja importante? ¿Vosotros cómo están las tuyas?
Bien, con molestias, porque antes se comentaba lo del tema de la pretemporada, sí. Y es cierto para todos los equipos, es decir, el hecho de incorporarse las jugadoras tarde hace que tú prolongues esas semanas de pretemporada con momentos de carga ya casi empezada la temporada, ¿me entiendes? Entonces, estamos en ese momento en que intentamos estar frescas de piernas, pero todavía no lo estamos, pues por eso, porque arrastramos molestias. Uh-huh. En principio contamos con todas, pero bueno, por decirte, ayer mismo pues habían tres jugadoras que no participaron porque preferimos reservarlas, ¿no? Entonces,
doncs veremos, a veure què passa demà en aquest derbi que ha dit la seu Sant Adrià a partir de les 9 de la nit, demà divendres, en directe per Esport 3, en una jornada especial de Lliga Femenina en la que coincidint amb la setmana del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, doncs se celebraran diferents accions durant i en tots els partits. Ho deixem aquí, Fabián. Bernat, gràcies i mucha suerte per los dos, eh?
Moltes gràcies. Una abraçada, Fabián. Fins demà.
Doncs el que deia, que el món del bàsquet en general s'ha solidaritzat al màxim amb el Dia Mundial del Càncer de Mama i amb totes les dones que lluiten per superar la malaltia, i aquest cada setmana serà una evidència en totes les pistes de bàsquet.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, avui fa 20 anys que el base català Albert Oliver, jugador de l'Herbalife Gran Canària, debutava a la CB amb la penya. Itàlia convoca jugadors d'Euroliga per la primera finestra FIBA, tal com també ha fet França amb els blaugranes d'Hortel, Serafín Morman i el vici del Morabanc Andorra, o Polònia amb Tomàs Gieló del Divina Joventut. El proper dimarts 26 d'octubre, l'ICL Manresa presentarà el seu nou himne. Demà comença la cinquena jornada a l'Aleport amb el partit Clavijo-Força Lleida a 9:15. I a la NBA, victòries dels equips amb presència catalana. Victòria dels Memphis amb 14 punts, 11 rebots de Marc Gasol. Victòria dels Spurs amb 7 punts, 7 rebots de Pau Gasol. I victòria dels Utah Jazz amb 9 punts, 10 assistències de Ricky Rubio. La competició segueix molt tocada després de la greu lesió de Hayward dels Celtics, que es perd tota la temporada després de trencar-se la tíbia i el turmell esquerre. Qui també està lesionat, estarà un mes de baixa, és Mirotić, després que el jugador dels Bulls rebés un cop de puny del seu company d'equip, Bobby Portis, que ha estat suspès 8 partits. Mirotić ha acabat a l'hospital amb una fractura de mandíbula i una commoció cerebral. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavier Pagant de la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.